Fugitius d'una cafrada. Poema dedicat a Manuel Blázquez i Josep Antoni Escalada amb admiració. La competició, moda salvatge, veu com un dòlar més la humanitat. A cada mar hi mou el seu oratge i torna als multipobres un ramat. A alguns humans, però, la consciència els fa sensibles a l'agressió i justifiquen la no obediència al llop legal que ens clava el morrió. Cal sortir del ramat amb valentia, que del poder en neixen tots els mals. I a qui no vol callar, o bé desconfia, li fan la llei els nous senyors feudals. És covard, doncs, qui fuig de la cacera, tot i conèixer el tràngol que l'espera? La font del mirall. Si aquest poema que llegiu fos traduït a l'italià, seria exactament aquest poema italià que llegiríeu. Calc. Va sentar-se al mostrador de la botiga i va dir que no li agradava gens el tocino, però que havia d'ahorrar per comprar un terreno. El dueño era molt ample d'ombros i estava enterat de tot. Uitri. Hi ha gent que neix per a ser enganyada. Alguns ho desitgen, altres ni se n'adonen. Transformació. Una postal on es veu la cara d'una vella i, mitjançant un sistema d'incisions en persiana, en estirar una llengüeta apareix la màscara del diable. Al darrere llegiu amb faltes d'ortografia que de nit no us heu de mirar al mirall amb un llum encès a la mà. Tots aquests poemes que hem llegit són de Joan Brossa i estan publicats al recull publicat per Edicions 62 El dia a dia, de 1988 a 1992.
Punt 7 Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona tarda, o molt bon vespre, més aviat, amics i amigues. Avui és 9 d'octubre, això és Punt 7 Ràdio.
I són les 9 del vespre.
Exacte, i això només pot ser Tirant de llibres. Avui el programa número 206. Molt bona nit, Joan.
Bona nit, també, doncs, espero que aquest programa que hem preparat us faci molt de goig. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Joan. Hola, bona nit, Francesc, i hola a tota la nostra audiència. Tornem a ser aquí a Tirant de llibres, el programa de llibres de Punt 7 Ràdio. Què tenim avui, Francesc?
Bona nit, també, la Gemma.
Exacte,
bona
nit, també, la Gemma. La tècnica, que ens fa un control tècnic excel·lent. Bé, ja hem sentit uns poemes de Joan Brossa. Suposo que tota la nostra audiència es deu haver adonat de quina era la cafrada a què ens estàvem referint amb el primer poema, a la Primera Guerra del Golf, de l'any 1991. Aquest poema el va dedicar en Joan Brossa a dues persones que van declarar-se insubmises i no van anar-hi en aquella guerra. D'aquí ve, doncs, aquesta referència que hi ha. També hem llegit un poema una mica curiós en què hi havia molts barbarismes. D'aquí ve que es parlava d'aquell calc, el títol, el calc del castellà. Molt bé, doncs avui tenim una crònica des de les Illes Balears amb la Laia Martínez, la nostra envolguda companya, fidel, setmana rere setmana. I tenim literatura universal. Avui en Joan ens parlarà d'un llibre d'Egg McBain que es diu...
Veure'ls morir, però no només parlaré d'aquest llibre, sinó que parlaré d'aquest llibre i d'altres d'aquest mateix autor, i explicaré una mica per què comento aquest llibre.
Tenim també una crònica de la nostra envolguda companya Empar Murelló, avui des de València. Avui és la Diada del País Valencià i la nostra envolguda Empar la tenim a la manifestació la manifestació que es farà pels carrers de València, i des d'allà ens donarà doncs, l'última hora del que està passant a València en aquest moment. Tenim també el món del còmic. Avui parlarem d'un acte que es va celebrar el diumenge, fa un parell de dies, a Barcelona, a Sant Andreu, l'anomenada 8a trobada Tintinaire de Catalunya. Tenim noticiari, com cada setmana, i a la secció de llibres a la carta, la nostra benvolguda companya Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre ben curiós, de Jane Street Porter. Un llibre que es diu La vida són 4 P. Sí.
4 putos dies.
Ah, això, però
no està escrit.
No està escrit, això.
Però tots els dies, els llibres ho diuen així. No és que aquí ho hàgim suprimit o per un qüestió moral, eh? El llibre es titula així.
Sí. A la portada hi ha això.
Però el lector inquiet, doncs, ho llegiria així. Què més?
I acabarem el programa amb la frase, com cada setmana. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, ja tenim el nostre micròfon la seva benvolguda companya Laia Martínez. Bona vesprada, Laia.
Hola, bon vespre, com anam? Bé, avui vos faré una proposta per aquest dijous molt interessant i que té un títol també molt curiós. Es tracta d'un recital de poesia que en podríem dir reivindicatiu i porta el títol de Sarandeo Revival. Ara us explicaré què vol dir aquest títol, del qual, doncs bé, han fet un cartell en el que tot el fons és negre i hi apareixen dues gallines fent doncs, una mica de soroll, no? Us poso en situació. L'agost de l'any passat, el Batle de Felanitx, en Gabriel Tauler, va fer detenir més de 5 joves que sortien a una fotografia de premsa, és a dir, en això es basava, acusant-los doncs, d'això, de zarandear el president de les Illes Balears. Va passar que el cu es veu que va cridar més del compte i de cop i volta els van acusar també d'haver vaporitzat amb esprais a les autoritats quan passaven per sota del pali on se celebrava el pregó del Coso, que és una mena de representació teatral que fan a Felanitx, el grup organitzador de les festes, en el que parlen de l'actualitat política, social, cultural del poble per encetar les celebracions de Sant Agustí, les celebracions locals, amb una mica de crítica i bon humor. Bé, doncs el que va passar és que segons els acusats l'esprai venia de membres del desplegament policial i no pas d'ells. Es va demanar al batle que rectifiqués les seves declaracions i ell doncs, no només no va rectificar, sinó que es va negar en rodó a obrir una investigació interna per depurar si hi havia hagut qualque delicte. I, doncs bé, tot això va acabar amb una multa d'entre 1.000 a 3.000 euros doncs, per totes aquestes persones, tots aquests joves, que eren acusats del zarandeo. No? Entre ells, el cas és que hi havia en Pau Badell Vallbona, un company poeta, que doncs, ara ha decidit reivindicar la seva innocència a través del que més bé sap fer, que és la poesia, i ha muntat aquest recital reivindicatiu que faran el dijous, aquest dijous dia 11 d'octubre, al Barça Extrem de Felanitx. El Barça Extrem és l'antiga Casa Extremadura i està al passeig d'Ernest Mestre. Se celebrarà a les 8 del vespre i serà un recital que ells defineixen com a epilèptic, ple d'incapacitats poètico-musicals, flitadores desbordants, aquest flit que recorda doncs, els esprais que els acusen d'haver fet servir. Xou, poesia i reconfecció d'atestats politico-policials. Es demanarà una col·laboració simbòlica de 2 euros d'entrada que es destinaran doncs, a ajudar els encausats del COSO 2011 a pagar aquestes multes que de moment sembla que no els retiren. I bé, doncs hi haurà, a part d'en Pau Badell, hi haurà altres poetes convidats a recitar, la Lucia Pietrelli, en Joan Tomàs Martínez, bé, entre molts d'altres, i es farà doncs una mica de renou, de soroll, per fer sentir aquesta veu que aquí a les Illes sembla que volen silenciar de manera molt barroera. I així per acabar i perquè us feu una idea de com anirà aquest recital, si us sembla, us llegeixo uns versos d'en Pau Vedell. En Pau Vedell és de Calonge, és de la Quinta del 1984 i té bastants llibres editats a diferents col·leccions. A la col·lecció de la Cantàrida, de Documenta Balear, n'hi té dos, un que es diu Akbar i que és del que us llegiré un poema, Akbar per aquesta torre Akbar de Barcelona, perquè ell és mallorquí però ha viscut a la capital, i doncs bé, i té aquests versos que diuen així: Llevau-li les medalles, penjolls i cintes d'anar lluc. Només es mereix el martiri, el desterrament dels seus conciutadans. Milicians, alçau el crit d'oi i que l'esglai de la vostra força faci renegar aquests apàtrides. I bé, ja ho veieu, versos doncs molt contundents, a part de molt bonics i ben estructurats, i que podreu sentir aquest dijous al Bar S'Extrem de Felanitx, entre molts d'altres. Valdrà la pena. Fins aquí la meva crònica d'avui vespre, i m'acomiado com ells en aquest cartell de les gallines que us he comentat, que podeu veure al Facebook si cercau la pàgina de Pèl Capell, que és el col·lectiu que engloba aquests poetes i activistes de la cultura. M'acomiado dient-vos que visca la poesia i alerta amb el flit. Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Literatura universal.
Bé, amics i amigues, en aquest espai de Literatura Universal avui us presento un autor americà que es diu Ed McBain, i parlaré bàsicament d'un llibre, no només d'aquest, però bàsicament d'una tria de llibres, d'una trilogia, que és Veure'ls morir. Veure'ls morir està editat per edició en 62, és la col·lecció de les seleccions de la Cua de Palla, número 159, Barcelona 1995, té 192 pàgines i té un preu de 19,75 euros en format paper i 8,53 a LibresCat en format EPUB. Bé, en una entrevista a Mauricio de Giovanni, una entrevista que vaig llegir jo, li van preguntar quins escriptors li havien influït més i va respondre que, entre altres, li havia agradat molt Ed McBain. Aquesta cita em va intrigar i vaig adonar-me que aquest nom no el tenia present i vaig començar a buscar en el meu apartat de novel·la negra, on deu tenir unes 300 novel·les, algun llibre d'aquest autor. I en vaig trobar tres. I em vaig proposar de llegir-los tots, i aquest estiu així ho he fet. I el resultat el teniu amb això que llegiré ara. Bàsicament, per això parlaré del que trobo més interessant, que és aquest, que es titula Veure'ls morir. Un títol també força significatiu, eh? Ed McBain és el pseudònim de Hevan Hunter. Va néixer amb el nom de Salvatore Alombino a Manhattan, el 1926. Hi ha una mica d'embolic amb els pseudònims, perquè en va tenir, a part d'aquest, Ed McBain, que no és el nom real, si dic que és un pseudònim, va tenir altres pseudònims. Doncs tot això, doncs, que es va embolicar, i a l'hora de saber quin és l'autor costa una mica, perquè a vegades fa servir una, a vegades en fa servir una altra. Doncs, per exemple, és una cosa curiosa saber que amb el pseudònim d'Evan Hunter va fer el guió de la pel·lícula Els ocells, dirigida per Alfred Hitchcock, que tothom coneixerà, no? El guió d'aquella pel·lícula el va fer aquest autor. Per tant, a dins de la selecció, de la col·lecció de seleccions de la Cua de Palla, es van publicar tres obres d'una sèrie molt llarga, ambientades en la vida que fan els policies a dins de la brigada anomenada Districte 87, és a dir, 87th Precinct, de Nova York. A banda de la que presento avui, hi trobem El Pispa, publicat originalment el 1961 i en català el 85, i Ritual de la Sang, publicat originalment el 64 i en català el 1983. A Veure'ls morir, com a la majoria de la seva obra, McBain fa una descripció crua de la realitat d'alguns barris conflictius de Nova York. El món de les bandes juvenils que voregen o traspassa la legalitat, que està enfrontada a una policia que vol frenar-los i desactivar-los, i si no es pot fer per les bones, ho fan per les males, fins a arribar a l'assassinat. Pel que fa a aquest últim cas, hi ha significatiu el títol del llibre on es veuen morir joves. En aquest guió ja podeu suposar que la violència hi és present i no només per part dels membres de les bandes. Els personatges són els elements claus, ja que són els descriptors de l'acció partint d'una profunda anàlisi psicològica que demostra una gran lucidesa de l'autor. En el cas de les bandes es donen suficients dades per caracteritzar el cap i els seus seguidors, cadascun amb una personalitat ben definida i, d'altra banda, els policies, si simplifiquem, es troben dividits en bons i dolents. També surten altres personatges que no pertanyen a aquests grups, però que també hi participen, encara que sigui lateralment, en l'acció. De fet, la línia bàsica de les novel·les de McBain se centra en uns delictes que aparentment són menors, però que acaben malament. I llavors la policia actua més o menys brutalment i seguidament es desencadena la tragèdia. Tota l'acció es desenvolupa en barris populars, com he dit, novaiorquesos, on, malgrat aquesta violència, la vida quotidiana segueix el seu curs, com si no anés amb ells. La vida segueix i continuen passant aquestes coses pel carrer. Un altre element que volia destacar és la crítica social que transmeten aquestes obres. Pertanyaria, per tant, al grup de novel·la negra social. Si hi ha violència juvenil, no és per generació espontània. Els joves no són salvatges o no són brutals. Per què? Perquè són dolents de naturalesa. Bàsicament, hi ha unes estructures que fan que hi hagi aquesta misèria econòmica i moral en aquests llocs, i llavors és quan sorgeixen els conflictes. Si a això hi afegim la facilitat de tenir armes de foc i que molt jovent marginat es pot arribar a creure que ells també tenen dret a voler viure com els rics, apareixen els atracaments a botigues o a bancs. I la policia, que garanteix la propietat privada, actua en contra. M'han sobtat algunes escenes d'una violència fora de lloc per part de la policia quan s'interroga els detinguts. Pràcticament podem dir que el policia dolent tortura, mentre el policia bo s'ho mira i falseja un informe per tal de dir que el detingut s'ha mostrat agressiu i així justificar els maltractaments. És una crítica, per tant, molt dura contra la policia en aquest cas. És el mateix que va passar amb uns Mossos d'Esquadra en una comissaria de les Corts de Barcelona. Però amb la diferència que en aquest cas, en cas d'aquí, els policies catalans van ser jutjats i els novaiorquesos no. Recomano llegir els tres llibres indicats per fer-vos una idea de la realitat americana poc coneguda per nosaltres. L'autor es diu Ed McBain, el llibre Veure'ls morir, està editat per Edicions 62, està a la col·lecció Seleccions de la Cua de Palla 159, Barcelona 1995, ja fa uns anys que es va publicar, Té 192 pàgines, 10,75 en format paper i 8,53 a llibres.cat en format EPUB.
La crònica.
Bé, tenim ja els nostres micròfons a benvolguda corresponsal Empar Morelló, que està aquí enmig de la melee de la manifestació del 9 de novembre. Ai, d'octubre, oi?
Enmig de la manifestació, tot just acabem d'arribar al parterre, que és on se troba l'estàtua de Jaume I, i res, han entrat ara les primeres pancartes, les muixarangues, la muixaranga de València, que va tota de blanc, però avui el País Valencià és que ha sigut una festa de dalt a baix, des de Castelló fins a Alacant, passant per Vinaròs, per Nules, per Petretta, Pello, aquí a València, a tot arreu dels pobles i de les comarques, s'ha celebrat el 9 d'octubre.
El 9 d'octubre, el 9 d'octubre, ho dic per explicar-ho a l'audiència, és la commemoració de la Batalla d'Almansa, potser?
Va ser quan Jaume I, Jaume I va entrar, Jaume I, Almansa és el 23 d'abril.
Jo ho tenia entès al revés, perdona.
Al revés, no.
D'acord.
Avui és quan Jaume I va anexionar València,
sí,
al regne i a la corona d'Aragó.
Perfecte.
Això és avui.
Per això parlem la mateixa llengua, oi? Perquè va parlar en catalans.
I piulem de la mateixa manera, i fem tot de la mateixa manera. Per això, i tant que sí. I ja sabeu que avui és un dia, un 9 d'octubre especial, perquè també se commemora aquest any l'aniversari de 50 anys de la publicació de Nosaltres els Valencians, o Nosaltres els Fusterians, o com vulgueu dir ja, i també del naixement de Joan Fuster. Així que és una diada un poc especial, doncs perquè Joan Fuster sí que va saber reivindicar, veritat, allò de que érem un poble, som un poble i serem un poble, serem un país, i tot això serà plegat amb tots els territoris dels Països Catalans, ben segur, ben segur. Malgrat, fins i tot els nostres polítics, els que ens governen aquí baix, almenys, que avui el senyor Fabra ha fet el seu Parlament en valencià, una delicadesa que ha tingut amb el poble valencià, l'únic dia que hi parla valencià en tot l'any. Imagineu-vos, és el molt honorable, aquest és el nostre molt honorable.
Sí, però sembla que al País Valencià les coses estan canviant, eh?
Sí, ja sembla que els esquerres estan arreant d'alguna manera i rebolicant un poc l'ambient, i sí, afortunadament ja alguna cosa canvia. Aquest matí, segons la processó cívica, que ha anat acompanyada, com us diré, de xuclades dels treballadors i les treballadores de Canal 9, de Radio Televisió Valenciana, que estan en un ERE, que reclamen una televisió pública de qualitat i en valencià, i que no són responsables de l'espoli del deute que s'ha generat en els darrers anys. Veritat, i ells mateixos, un representant que és Vicent Mistut, llegirà el manifest que està tot just abans de començar. No sé si m'escolteu bé, perquè està també aquí
perfecte.
L'helicòpter i tot allò, m'he retirat un poquet.
Sí, sí, se sent bé.
Estan a punt de llegir el manifest i d'alçar una muixarangueta menudeta, no com els castells que foteu vosaltres per allà. Una muixarangueta, per cert, que vaig estar diumenge a Tarragona veient el concurs de castells.
Ah, sí?
Magnífic, genial, magnífic. Enhorabona a totes les colles castelleres, en especial a la de Vilafranca. I avui és que és una celebració especial també perquè nosaltres ho fem tot en dolç i en figuretes de massapà. Avui és el 9 d'octubre, Sant Donís, i aleshores avui tot el món menja figuretes de fruites, la piuleta i el tronador, fetes amb massapà, boníssim. Se regalen mocadors a la gent que t'estimes, a la parella, a la mare, als fills, a les germanes, a les amigues, als amics, com vulgueu. Així que aquí ja mateix estic. Hem vist pancartes de tot, i va el Sucre Review, va Compromís, va el Bloc Jove, va Esquerra Republicana, van els sindicats, van els representants socials de les plataformes per la llengua, l'Escola Valenciana, l'Acció... Bueno, moltíssima gent.
El Camps no hi és, oi?
I el Fabra.
L'hem buscat, però no. Potser aquest matí estava d'incògnit, ni tan sols això, que li fa por vindre fent i que li tiren ous i coses d'aquelles. I bé, i estic justament amb el Sorollet del Tabal i de la Dolçaina, avui que se publicava també una antologia del Tabal i la Dolçaina fet per l'Institut Valencià de la Música, que replega totes les mostres que hi ha enregistrades de l'instrument per tot arreu del País Valencià. No sé si sentiu encara ixa Dolçaina de fons, si sentiu la gent de fons.
No arriba
la cosa, m'estic massa retirada. Doncs bé,
no
això...
preocupis.
Si voleu, això és un poc la crònica, no sé si voleu preguntar-me alguna cosa.
Bé, només una cosa, és que de la mateixa manera que t'he demanat que ens expliquessis una miqueta el contingut de la festa, no sé si faig bé de preguntar-te pels Premis d'Octubre. Aquest any encara se celebren, com està el tema?
El que, perdona?
Sí, els Premis d'Octubre aquest any...
Els Premis d'Octubre.
Com està el tema?
Crec que hi ha pocs calés per fer els Premis d'Octubre.
Sí? D'acord. Aquest any,
què es farà? Es vol fer una programació de jornades i això sí, però no sé si se faran lliuraments de premis.
D'acord.
No sé si esteu escoltant ara mateixa la tocata de la Muixaranga.
Sí, ho hem sentit fa un moment.
Ahir encara un poquet se sentirà. Doncs això és un poc tot des de València. D'aquí pleguem i mon anem a veure al Teatre Micalet un homenatge que repassarà un poc l'aroma i la figura de John Fuster, perquè ara és el moment, ara hi ha un canvi, no només per aquí, per el País Valencià, jo crec que per allà també, la gent és conscient, en Espanya tenen por.
Exacte, els que tenen por són ells, no nosaltres.
Especialment a Espanya tenen por, i el molt honorable nostre avui ha dit que ell ratificava la lleialtat a Espanya. Imagineu-vos si la lleialtat amb l'espanyolisme, amb el castellà, per descomptat, sense poder veure TV3, bueno, moltíssimes fases que estan passant, però ben segur que hi ha un canvi, i no sé, des de si sentiu a la Muixaranga, els aplaudiments de la gent, si voleu, acomiadem ja la crònica avui des del País Valencià.
Molt ben, pare.
Molt bé.
Una abraçada.
Moltes gràcies.
A seguir lluitant. Vinga.
Per seguir-me des de fi.
Vinga, a reveure.
Adéu.
Una abraçada forta.
Adéu. A reveure.
Concerned about my happiness, but all the thought you're giving me.
al món del còmic.
Bé, amigues i amics, continuem a Tirant de Llibres. Avui és 9 d'octubre, com acabem de veure, al País Valencià, i és hora de parlar d'un fet que va passar va tenir lloc diumenge passat a Sant Andreu de Palomar, a Barcelona, que va ser la 8a trobada tintinaire de Catalunya, organitzada per l'Associació Catalana de Tintinaires, que té una pàgina web molt curiosa, que té com a nom, que es pot trobar amb u001.cat. Perquè, esclar, u001, si això, aquests quatre números els diem tal com sona, Jordi?
No, a mi m'agafes completament ignorant.
Milú. I Milú qui és?
Amb el gos.
Milú és el nom del gos.
Per cert, que en català s'ha d'accentuar, oi?
Milú, sí, crec que sí.
Sí, porta accent.
Això sabeu per què és així? Perquè ara hi vam posar u001 o milú.cat, perquè hi havia un problema amb l'ús del nom de Tintín. Anteriorment, l'entitat no es deia Milú, U001, Associació Catalana de Tintinaires, sinó que es deia Tintín.cat. I es veu que qüestions de drets d'autor, qüestions de noms d'ús de la paraula Tintín, això no es podia fer. Llavors els van cridar l'atenció i van haver de canviar. Diu que la Societat Gestora dels Drets d'Arger impedeix utilitzar un nom propi com Tintín en el nom de l'associació. Anteriorment, com us dic, l'associació es deia Tintín.cat.
Recordo que no porta tres de les Bs, eh? És tefus d'acte de p2.// i ja és el número amb xifres .cat. Sí. Milú.
També podria posar Tintín amb dues es, que seria com es pronuncia la francesa, però escrivint-ho d'una altra manera, però clar.
Ja, aquí no seria el mateix, perquè aquí no ha sigut mai Tintín. Tintín, aquí. Molt bé, doncs us explico una mica els actes que hi va haver. Jo hi vaig anar al matí.
Fins i tot es diu Tintín, no Tintí. Tintín. Tintín.
Va, sense retontent, seguim.
Doncs bé, al matí això es va fer a la plaça d'Orfila, a Barcelona, allà a Sant Andreu, hi va haver estants amb productes i col·leccions tintinaires, hi va haver tallers de còmics, contacontes, i una cercavila amb exhibició de cotxes clàssics relacionats amb les aventures de Tintín. Això es feia a la plaça de Can Fabra, que estava al costat. Al migdia hi va haver dinar de germanor pels socis d'aquesta entitat, i a la tarda hi va haver l'actuació de la Coral Sant Andreu, una actuació que va portar per títol Les cançons en català de Tintín. Més tard hi va haver una xerrada a càrrec de David Xifort, Hergé i la Línia Clara, i ja per acabar hi va haver una cloenda a càrrec del president d'aquesta associació. Bé, aquesta trobada, de fet, és la 8a, perquè anteriorment n'hi ha hagut moltes altres. De fet, la primera, si ho tinc ben apuntat, la primera va ser l'any 2005 a Martorell, i d'activitats d'aquesta associació, en aquestes trobades, n'hi ha moltíssimes. Activitats ben diverses, des de tallers de còmics, espectacles infantils, mostres o intercanvis d'objectes. Per exemple, jo ahir, mentre passejava per aquest estand, vaig veure un clauer que jo el tinc, aquest clauer, però aquest clauer posava que valia 22 euros. I vaig pensar, hòstia, perdó, ostres, dic que jo aquest clauer...
Ospedré,
jo no vaig pagar 22 euros per aquest clauer, però clar, potser d'aquests clauers ja no n'hi ha, o no, n'hi ha molt pocs, i ara resulta que tenen molt més valor. Doncs en aquest tipus de jornades hi havia exposicions, projeccions de documentals, xerrades de tota mena. Això va ser el 2005 a Martorell. El 2006 es va fer a Sabadell. Hi va haver un partit de futbol entre les seleccions de Sildàvia i Bordúria. Aquests que hagueu llegit, les aventures de Tintín, ja veieu...
El Sceptre d'Autocar.
Exacte. Doncs també hi va haver unes representacions teatrals, es deia l'any 2006, on s'ha ficat en Tornassol.
Per cert, que la traducció Tornassol potser no és la més idònia, perquè, clar, Tornassol ve del nom en francès, que vol dir girassol. Haurien d'haver traduït Professor Girassol, realment.
Ah, doncs mira, això no ho sabia, això. Doncs l'any 2006 també va haver un taller de globus, el 2007 es va fer Figueres, i va haver un homenatge a Joaquim Ventalló, que és el traductor català de les aventures de Tintín, i va haver també, igual que aquí a Sant Andreu, hi va haver una actuació de la coral, en aquest cas de l'Institut Ramon Muntaner, en homenatge al capità Haddock, va fer una representació de la cançó dels insults. El 2008 va ser a Mataró, el 2009 va ser a Valls.
Ho fan cada any, això?
Cada any ho fan.
Llavors, aquest any dius les cançons de Tintín.
Sí,
o sigui,
any...
que es deu haver interpretat la famosa ària, Rido di Verme...
De la Castafiore.
De la Castafiore.
Si vela nell'especchio.
Resulta que el 2010 es va fer Palma de Mallorca, el 2011 Terrassa, i, que és la, era la ciutat natal de Joaquim Ventalló, i ara que em dius això de la Castafiore, el 2006 a Sabadell, que l'havíem comentat abans, hi ha dit que hi va haver una actuació especial de Rosa Novell fent de Castafiore, precisament, d'això que comentaves fa un moment. Doncs bé, la gent que es cuida de fer totes aquestes trobades, és aquesta Associació Catalana de Tintinaires, doncs resulta que porten molts anys treballant i doncs penso que dos cops a l'any es dediquen a fer una revista pels socis d'aquesta associació. I de fet ara estic veient que des de l'any 2004 que es va fer la primera revista, el que passa és que aquesta revista ha anat canviant de nom, perquè com que hi va haver aquest problema legal amb el nom, al principi es deia Tintincat, la revista d'aquesta associació, però com que li van haver de canviar el nom, llavors es va canviar el nom i ara la revista es diu Jo encara diria més, la revista, que és, com ja sabeu, aquella mena de frase cèlebre que fan els Dupont i Dupont en tot moment. Bé, i ja per acabar, perquè qualsevol persona que estigui interessada a fer-se soci d'aquesta entitat o de saber les activitats que fan, ho té molt senzill, van a 1001.cat i allà ho trobaran. Però volia dir-vos abans d'acabar que algunes altres activitats que han fet. La Junta Directiva va fer una visita a les obres del futur Museu Verger a Louvain-la-Neuf, deu ser Bèlgica, això m'imagino. Hi va haver també aquest any una caminada tintinaire a Camp Marçal, això està a Puig-reig. A les revistes ja n'hem parlat, ara vam parlar número 17, la que han fet ara aquesta primera part del 2012 ha sigut la número 17. I una última cosa que volia dir és que aquí a Sant Celoni, com bé recordareu, hi va haver un acte el mes de gener, el 19 de gener de 2012, on aquí a Can Ramis, aquí al costat de la ràdio, es va fer una xerrada sobre Tintín. Tintín, una lliçó d'història del segle XX, a càrrec de David Baker.
Jo volia afegir una cosa, ara que hem parlat del Dupont i Dupont, cal dir que aquí els vam traduir amb el nom que té, que apareix en la revista original, però amb la versió espanyola es diuen Hernández i Fernández. Vull dir que cosa que és molt diferent que Dupont i Dupont.
I si anem afegint coses, que també s'ha agafat així una mica pels pèls, veient ara el fulletó de propaganda d'aquesta trobada tintinaire, m'ha fet pensar que la connexió amb la línia clara la podem trobar també amb còmics com, per exemple, Jep i Fidel, de Cavallfort, que també pertanyen a aquesta línia clara. I, en fi, si vols afegir res més, Francesc, tu que portaves el tema de Tintín...
No, simplement, doncs, amb això crec que hem donat una informació prou clara sobre què és una trobada tintinaire i si hi ha algú que s'ha interessat pot trobar més informació en aquesta pàgina web. Som-hi.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. El noticiari.
Bé, amics i amics, comencem el noticiari. Joan, quina notícia tens?
Sí, dic que actualment s'està fent a Manresa la Fira Mediterrània, de Manresa, això que és una ciutat que no toca pas al mar. Això és una espècie de un mercat de noves creacions artístiques inspirades en la tradició pròpia de la tradició catalana i, a més, i aquella més comuna a la riba del Mediterrani. Aquesta és la definició d'aquesta fira. Això dura del 8 a l'11 de novembre, per tant, tocava fer-ho avui, que estem a dia 9, encara hi sou a temps d'anar a Manresa o la gent que s'escolta de Manresa doncs, sàpiga que pot anar a visitar això. Està organitzada per la Fundació Fira Mediterrània i ja fa 14 anys que se celebra, per tant, i dura uns 15 dies, com jo abans he dit abans. Si hi ha com a activitats generals, podem dir que hi ha espectacles de música, teatre i dansa, també espectacles per a públic adult i també per a públic familiar, i també espectacles d'escenari i també propostes itinerants de carrer. Si us interessa més informació d'això, heu d'anar a firamediterrania.cat, i allà és la pàgina web on trobar tota la programació de tots aquests dies i per tant doncs, només fem que aquí animar que hi hagi fires d'aquest tipus perquè ens convenen.
Bé, més notícies. En aquest cas parlem d'una novetat editorial. L'editorial Adés i Ara acaba de publicar Fanny Hill, Memòries d'una dona galant, un clàssic de la literatura eròtica universal i la novel·la més important de la literatura eròtica anglosaxona. John Cleland la va publicar a Anglaterra l'any 1748 i ben aviat va ser prohibida. La traducció és de Xavier Pàmies. És la primera vegada que es publica en català. L'argument és molt senzill. Diu, Fanny és una jove de 15 anys, quan arriba a Londres, on hi descobreix tots els secrets del sexe i dels plaers, la novetat coincideix accidentalment amb el creixent interès que torna a generar la literatura eròtica, arran de l'èxit rotund de la trilogia 50 ombres d'en Grey, del qual, per cert, l'Helena ens en va parlar, sí, crec que la setmana passada.
Sí, la setmana passada.
Sí, però diguéssim que l'estil d'erotisme és una mica diferent, perquè potser les ombres d'en Grey derivarien indirectament del marquès de Sade, és a dir, de el queer i una mica l'abús, l'abús tolerat, mentre que aquesta història Fanny Hill, que és molt entretinguda i molt agradable de llegir, més aviat tindria a veure amb la novel·la picaresca anglesa del segle XVIII, que, com diu el nom, també recull la tradició de la novel·la picaresca castellà dels segles XVI-XVII. I llavors la iniciació de Fanny Hill és una de les escenes més agradables i més memorables de la literatura eròtica i us la recomano. Em sembla que és Phoebe, la companya de feina que la inicia ella en aquest negoci, aquest art de satisfer la clientela.
Jordi, tens alguna notícia?
Bé, doncs sí, a veure, primer de tot us parlaria del fet que a la biblioteca de l'Escorxador d'aquí, de Sant Celoni, per commemorar l'any Calders, s'inicia un cicle de conferències, o cicle Calders d'octubre a desembre, per totes les edats. Concretament, hi haurà tres conferències i la primera serà el dijous 18 d'octubre a les 8 del vespre. És a dir, d'aquí pocs dies, el 18 d'octubre. Es dirà Pere Calders, encara que no és ben bé una conferència, Pere Calders amb mànigues de camisa, aquesta no seria exactament una conferència, sinó que seria una lectura de contes per a adults a càrrec de Rosa Pou i d'Assumpta Mercader. La següent sí que és pròpiament una conferència, seria el dimecres 7 de novembre a les 7 de la tarda, Cròniques de la Veritat Oculta, una xerrada tertúlia a càrrec de David Lleste, i la tercera, que serà el desembre, de la tercera ja us en parlarem. De moment quedeu-vos amb aquesta, la de dijous 18 d'octubre a les 8 del vespre, Contes per adults de Pere Calders amb mànigues de camisa.
Una altra notícia és que el Maria Mercè Marçal continua estant, diguem-ne, dintre, diguem-ne, recordada amb diferents homenatges, i ara es va crear una entitat, i ho vam parlar aquí, la Fundació Maria Mercè Marçal, FMMM, i que fa aquesta fundació va fent diferents actes. El proper i últim acte que fem perquè aquí pugueu anar es farà el 17 d'octubre. El 17 d'octubre, projecció de la pel·lícula col·lectiva Ferida Arrel, que és sobre la figura de Marçal, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Recordeu que Maria Mercè Marçal va morir precisament d'un càncer de mama. Acompanyada d'un recital de poemes de Raó del Cos. Això on es farà? Doncs al lloc, a la Tecla Sala, Centre d'Art de l'Hospitalet, Avinguda Josep Tarradellas i Joan 44 de l'Hospitalet, a les 7 de la tarda. 17 d'octubre, a les 7 de la tarda, Tecla Sala, Maria Mercè Marçal.
Jordi, més notícies?
Bé, podríem parlar, doncs, del fet que l'editorial tarragonina Arola edita dos títols de la poetessa del Maresme, Teresa d'Arenys. Teresa d'Arenys és el pseudònim de Maria Teresa Bertran, nascuda a Arenys de Mar l'any 1952, la qual va adoptar aquest nom de ploma quan es va presentar el Premi Amadeu Oller. Amb 4 anys, Teresa d'Arenys ja sabia llegir i escriure. Quan només en tenia 7, va confraternitzar amb el novel·lista Ferran de Pol, l'escriptor i polític Fèlix Cucurull i l'historiador i arxiver Josep Maria Pons Guri. Ella escrivia poemes burletes i rodolins, però En morir una amiga seva, quan només tenia 12 anys, va escriure el seu primer poema seriós i també va començar la redacció d'un dietari. Es va matricular l'any 71 a la Universitat de Barcelona per estudiar Filosofia i Lletres. Va conèixer Josep Vicenç Foix, de qui va rebre una forta influència. I el 1973 va començar a escriure els sonets del seu primer recull, titulat A Or, que va ser premi Amadeu Oller l'any 76. El qual va ser seguit de poemaris com ara Onada del 80, Tuareg, del Tuareg Cants d'amor i de guerra de la Hagar de 1999 i entre altres de la novel·la Quadern d'Agnès Solà del 2001.
Llibres a la carta.
Hola, Helena.
Hola.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Tornem a tenir-te a Tirant de Llibres per parlar-nos aquesta vegada d'una obra de Jane Street Porter, que no és que tingui una paraulota que hàgim de pronunciar, és La vida són 4 P dies, però, en tot cas, aquí se sobreentén. És a dir, és una visió crítica d'aquests 4 dies que són la vida? És una visió humorística? Què ens en pots dir?
És una visió crítica i humorista alhora. Val a dir que aquesta senyora, jo quan vaig buscar la informació sobre ella, em vaig donar compte que era molt mediàtica, molt de productora de programes de televisió, col·labora amb columnes així superficials, per dir-ho bé, superficials i fresques. A l'Evening Standard, a l'Independent, diaris així anglesos, ella és anglesa. I, a veure, el que m'ha agradat d'això és que, en clau humorística, com tu bé dius, i gens frivolament, malgrat el títol, no és gens frívola. Una mica el que et fa és obrir els ulls sobre la quantitat de pèrdua de temps que tot ser humà utilitza durant el seu dia a dia per fer coses que no serveixen de res, coses tan inútils com, no sé, per exemple, empastifar-te la cara amb 30.000 cremes que et prometen miracles i que d'alguna manera dins teu intueixes doncs, que això no serà ben bé així, no? Però malgrat tot, com que tu ho desitges, tu creus, no? O coses com ara, dir, bueno, a veure, tenim una sola vida, doncs la feina que tenim l'hem de gaudir, l'hem de disfrutar a tope, i si no ens agrada, doncs canviem, en lloc d'estar-nos queixant constantment de si aquest, que si l'altre, que si cap aquí, que si cap allà. O, per exemple, també, no sé, ara, el tema amistats, no? Les relacions socials, vaja, més que les amistats, no? Ella diu que precisament com que la vida són 4 P dies, doncs hem de gaudir realment de la gent amb qui volem estar, la gent amb la que ens estima, la que ens estima i la que ens aporta alguna cosa. I diu, fes una llista de la quantitat de relacions socials que tens al llarg del dia, de la setmana, del mes, d'un any, que no et duen a res i que fins i tot de vegades et porten malestar, no? Diu, fins i tot algunes familiars, de vegades tens una trobada familiar i no et ve de gust anar-hi. Doncs no hi vagis, per què hi has d'anar? Una mica la filosofia, insisteixo, aquesta carpe diem. No és una lectura en cap cas superficial. El que passa que sí, és fresca. És rapideta, és divertida i bé, aviam, no és una gran obra, les coses com siguin, tampoc us mentiré, però està bé perquè, insisteixo, està pensant moltes de les coses, no? Una mica com a fer neteja de diversos aspectes de la vida d'un, no? Vaig a fer neteja, no? Perquè ets estar aquí, què sé jo, matant-me gana per perdre 2 quilos, si estic bé com estic, no? És un exemple, per exemple.
Tu diries que per allò que es pot deduir d'aquesta autora pertanyaria una mica a una posició social acomodada o provindria d'una posició social acomodada o no?
Sí.
Perquè sí, aquest cognom seu amb guió, encara que vol dir porter de carrer, no? Doncs realment el guió fa pensar en classe social alta, oi?
Però això no facis cas, perquè jo també porto un cognom compost i soc molt normal.
Ah, mira, no ho sé. Doncs, i llavors, o sigui, seria una mica un exponent del punt de vista d'allò que en diuen idol classes, o sigui, sí. Els que no fan res o no ben bé?
Sí, sí, totalment d'acord, eh? Vull dir, a veure, part de la... Hi ha un capítol dedicat a fer neteja d'armari, per exemple, clar. I en temps de crisi, doncs, tothom recicla, aprofita i reconverteix, i ella, doncs, diu que no, perquè les prendes van associades a determinades situacions emocionals que tu has viscut i que, com que vols fer neteja, doncs, sí. Vull dir, l'estat en aquest dia, jo penso que només s'hi arriba quan realment estàs en una situació econòmica desofegada. Això no en tinc cap dubte. Vull dir, la persona que pateix per la seva hipoteca no ha de llegir aquest llibre, perquè si no...
Helena, alguna cosa que has dit abans, m'ha recordat aquell llibre que vas comentar fa alguns mesos, de la gent tòxica.
Ah, sí.
Has comentat que fins i tot a vegades hi havia, que calia fer neteja d'algunes relacions socials que no t'aportaven res, fins i tot familiars, has dit. I em penso que aquest llibre de gent tòxica parlava alguna cosa d'aquest tema semblant.
Sí, és cert. Tens molt bona memòria.
Oh, no, mira, perquè el vaig veure en una llibreria i és que el títol, aquest títol de gent tòxica, cridava l'atenció. Igual que aquest d'avui, eh? La vida són 4 pedies.
Doncs a veure, són interessants, ja us dic, no són grans obres per... No és, vull dir, per fer cap mena de tertúlia literària o com el que has comentat ara de les sessions aquestes de Calders a la biblioteca, però sí que són... Bueno, et fa què pensar, no? I és cert que la vida és molt liviana i que l'hauríem de viure d'una manera sana, òptima, saps? I no perdre el temps ni fer-nos mala sang amb moltes de les coses que no cal. Vull dir, hem de fer mala sang pel que sí cal, no pel que no... perquè és intrascendent, saps què vull dir?
I llavors, el punt de vista d'aquesta autora, quin seria? Que més val riure o bé que ens hem de fixar en les coses bones que potser hem de descobrir? Quin seria el punt de vista
exactament? Ens hem de fixar en les coses bones que hem de descobrir. Sí, sí, això és cert. Sí. Descobrir aquell tomàquet que fa amb la tomàqueta en lloc del tomàquet que brilla i que ens entra per la vista. És més aviat d'aquest estil. De descobrir aquella persona que sabem que la tenim al nostre cantó, que intuïm que la tenim al nostre cantó, en lloc d'aquella persona que s'arramba a nosaltres, vés a saber per quin interès ocult. Sí, sí, fa una... destripa bastant, eh? Molts dels costums socials que tenim es destripa bastant. Clar, això, insisteixo, es pot fer una postura acomodada.
Bé, és que, de fet, hi ha una certa tradició, oi, d'escriptors d'extracció social alta que, esclar, manifesten un punt de vista, doncs, una mica més relaxat, precisament perquè s'ho poden permetre. I, no, però també el cognom em cridava l'atenció, eh?
Mm. Molt bé, Helena, alguna cosa més?
Doncs sí, dir-vos que aquest llibre... Sí, dir-vos que aquest llibre jo no l'he trobat a les llibreries, no l'he trobat, però sí que he fet com una mena de petita troballa on gairebé tots els llibres traduïts són d'aquest estil així fresc i crític, sinó una literatura tampoc no massa d'aquelles que no donem, no impartim a les classes, eh? Però està molt bé perquè és un blogspot que es diu... Ara no recordo si és traduïts al català o traduïm al català o alguna cosa així, però en tot cas, si busqueu, ho trobareu de seguida. I n'hi ha bastants. I jo penso que això és la persona del que ha fet el blog s'hi dedica. S'hi dedica a traduir els llibres i ho penja. Llavors, a mi em sembla una idea molt interessant. No per les editorials, òbviament, però sí per tenir accés en català a alguns llibres que potser no estan traduïts i que no es venen al nostre país, saps què vull dir? Llavors, en aquest sentit, sí que ho trobo molt interessant.
Molt bé, Helena. Doncs escolta, prenem nota de tot això que dius i la setmana que ve hi tornem.
Sí,
molt
sí.
Bé.
Vinga, una abraçada.
Vinga.
A reveure.
Doncs adeu. Moltíssimes gràcies.
Adéu.
A reveure.
El debat.
Bé, amigues i amics, hi ha una notícia que he llegit avui a la premsa i que a mi particularment m'ha rebotat, eh? Bé, no sé si aquesta seria la paraula, però sí que m'ha encès. Eh? Una més.
Una més.
Una més. Prado sí, MENAC no. El govern espanyol diu que la prioritat en el seu pressupost són els equipaments culturals essencials. I entre aquests equipaments no n'inclou cap de Catalunya. I esclar, diu que el senyor Lasalle, José María Lasalle, ahir va estar presentant, que és el secretari d'Estat de Cultura, i va estar presentant al Congrés dels Diputats...
Espanyol.
Espanyol, al Congrés Espanyol de Diputats, sí. Doncs va estar presentant les línies generals i diu que no rectificarà per molt que els projectes de les nostres institucions perillin, perquè diu que té altres urgències, com ara garantir el funcionament dels equipaments culturals essencials, com per exemple el Reina Sofia i el Prado. Clar, el Liceu i el MNAC no són essencials.
Clar, perquè aquí en definitiva ja fa... Això no és la primera, diguem-ne sotregada que hem patit des de fa molt temps, sinó que últimament, d'ençà de la manifestació de l'11 i d'ençà del creixement del sobiranisme i de la independència i del sentiment aquest, doncs aquí el que passa que no solament es retalla en cultura, sinó que es retalla en tot. Ja no es fan ni les variants de la carretera de Girona, no es fan els del Port de Barcelona, no es fa el tren del Ronda Litoral, el tren que va de passar pel
el tren orbital, que allà en diuen el tren orbital, oi?
Sí, aquest no es fa, vull dir, no hi ha diners per moltes coses, s'endarrereixen els pagaments, vull dir, aquí el que estan produint és una asfíxia total, perquè quan arribi el moment que si ens declarem independents, tots no tinguem res. Fins i tot es volen fotre la caixa ara. Vull dir, perquè, clar, és que és això claríssim. Jo ho poden dir d'una altra manera, però això és real. Per què ha de ser més important una cosa que l'altra? Per què el Prado sí, Mànec no? Doncs per què? Perquè el Prado és Espanya i Mànec és a Catalunya. I aquesta és l'única explicació que hi ha.
A més, n'ha dit una altra de molt gran, perquè aquest senyor va dir, diu, que aquí a Catalunya, diu, com és possible, diu, que aquestes grans institucions tinguin en el seu patronat les grans institucions públiques i no hi hagi benefactors, o sigui, no hi hagi empreses privades que s'hi posen. O sigui, aquí sí que hi ha d'haver empreses privades que s'hi posin, però a Madrid no.
També no.
Tot ha de ser
el Prado, tot és el govern espanyol. Sí, sí, així.
Sí, sí, em sembla que ho heu enfocat bé, que la diferència és aquesta, és a dir, els uns tenen el poder i els cèntims i els altres no tant, però tot i així hi ha aquest home, clar, enceta un debat que internament, no de cara a qui l'ha formulat l'opinió, doncs potser ens podríem plantejar en algun aspecte. A veure, jo em refereixo concretament a un fet. Per què es va fundar el Liceu? El Liceu es va fundar com un aparador perquè l'alta burgesia es lluís al segle XIX. I llavors la meva pregunta seria, qui es beneficia actualment del Liceu? Bé, és clar que s'hi fan concerts de tota mena, però qui es beneficia de les òperes que es fan al Liceu? I aquí potser arribaríem a la conclusió que només, per dir alguna cosa, un 2% del total de la societat catalana passarà alguna vegada a veure una òpera pel Liceu, i mentrestant l'estem mantenint entre tots. És a dir, deixant de banda les crítiques d'aquest senyor, que evidentment tenen una intencionalitat i volen justificar el que és injustificable, potser sí que ens podríem plantejar si ens interessa o no ens interessa mantenir un aparador, diguéssim, de lluïment de les classes altes barcelonines, en general són les classes altes barcelonines, doncs mantingut per tots, oi? Quan de fet no se'n beneficia realment tothom. És a dir, o es destina al Liceu a altres usos d'una manera més franca i ampla, o potser podríem plantejar-nos si és necessària aquesta mena d'infraestructura avui dia en funcionament, en els termes en què està funcionant avui. És a dir, no és senzillament per lluir un prestigi que potser ja no és necessari de lluir d'aquesta manera. Això en clau interna, vull dir, deixant que passi aquest moment i després plantejar-nos el debat.
Jo penso en això que dius tu, que pot ser que tingui raó, bàsicament amb el fons del que dius, però també s'hauria de matitzar poder una mica, no? Jo sí que estic d'acord que el Liceu és una entitat elitista, encara, en general, per tots els actes que s'hi puguin fer, i caldria canviar això, evidentment. Si ho paguem entre tots, vol dir que ho paguem nosaltres, també tenim dret a gaudir-ne, si no ho paguéssim nosaltres, mira, però com que ho paguem, doncs ho hem de fer més democràtic, i per tant jo penso que aquí s'hauria d'imposar una política nova amb el Liceu, de forma que les escoles, que els centres de tot arreu, doncs poguessin fer-lo servir en hores que, per exemple, que no hi ha programació, fer altres tipus d'activitats, o fer una, explicar l'òpera per la gent de carrer, que la gent entengui les òperes i pugui gaudir-ne de la mateixa forma que en gaudeixen la gent, diguem-ne, rica o podent, que pot pagar unes entrades caríssimes. Que ara no, esclar, ara només hi pot anar aquesta gent perquè el preu de l'òpera, doncs, si no vas amb un abonament, surt molt car. I, per tant, jo penso que totes aquestes són polítiques culturals que s'haurien d'haver d'implementar. I llavors potser sí que no caldria, diguem, tancar el Liceu, però sí que caldria fer una altra política, diguem-ne, d'actuacions molt diferent.
Un parell de temes, no sé si suposo que sí que ho sabeu, diumenge passat a la Tate Modern, un quadre de un mural de Rothko, del pintor nord-americà Mark Rothko, diu que va ser atacat, un atac vandàlic amb pintura negra.
Encara valdrà més, aquest quadre, a partir d'ara.
Ah, sí?
Sí, 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 i tant. És que, de fet, pensem-hi un moment, que hem sentit parlar de la bombolla immobiliària i tots en teníem el mecanisme, oi? Els preus dels pisos pujaven, la gent invertia en pisos, com que la gent invertia en pisos, el preu dels pisos continuava pujant. Hi havia més construcció, etcètera, etcètera. No penseu que hi ha una bombolla també amb l'art modern? És a dir, que ha arribat a valer precisament perquè és un refugi per inversionistes? I al darrere moltes vegades hi ha d'haver un discurs més extens que no pas la feina que ha portat de vegades crear una obra artística determinada? No hi ha massa distància entre l'esforç de vegades de l'artista i l'elaboració d'un discurs per justificar-la.
I el preu per pagar-la.
I el preu per pagar-la, clar.
I un altre tema, ja breu per acabar, l'altre dia a VilaWeb ens sorprenia una entrevista que li feien a l'editora de La Campana, de la Isabel Martí, a propòsit de l'última novel·la de l'Albert Sánchez Piñol, que, com sabeu, Víctors es publicarà en castellà.
Que venia que aquí no en parlaríem, per això.
Bé.
La llegireu? La llegireu?
Quan surti en català, sí.
No. Quan surti en català
en
parlarem.
Quan surti en català en parlarem.
Ara no. Aquí no és un espai.
A mi més
això
enllà...
TV3 ja sortirà, TV3.
Que sigui en català o castellà, potser em fa una mica de por que no sigui doncs una novel·la de tesi, allò, per justificar unes opinions i para de comptar, no?
És que sembla que, perquè he pogut llegir algun comentari d'algun articulista o un crític, sembla que és una novel·la bastant catalanista, no? Bastant així, defensor dels catalans i tot això. Però, esclar, fet amb una altra llengua.
Bé, doncs ja devem ser a l'extrem del programa. I sabeu que quan arriba aquest moment sempre convé dir una frase abans d'acomiadar-nos.
Una frase que ens fa pensar.
Una frase que ens faci pensar. Aquesta és de George Herbert, un poeta anglès que va viure a cavall entre els segles XVI i XVII, sobretot el XVII, i va dir: no freqüentis les males companyies, no fos cas que no augmentés el nombre. És a dir, que t'acabis convertint en aquestes males companyies.
Amigues i amics, amb això hem acabat el programa d'avui. Falta ben poc perquè ens acomiadem, de fet. Només us volem ja anticipar algun dels continguts que hi haurà la setmana que ve. Tindrem sobre el fil literari la història de la col·lecció de la Cua de Palla, també ben interessant. I en Joan ens parlarà una vegada més de la literatura seu, que de misteri, tornem a parlar de Henning Mankell,
sí. I els que no he llegit encara es n'han sortint a mica en mica.
Exacte, també tindrem lletres i música. La setmana que ve parlarem de la lletra guanyadora de la cançó de guanyadora del Premi Cerveri de Girona, Pastora, una altra galàxia. Però tot això estarà dimarts que ve. Dimarts que ve, tirant de llibres, Punt7 Ràdio. Molt bona setmana.
Que tingueu molt bona setmana i llegiu molt. Llegiu
fins
molt.
Aviat, a reveure.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio.
El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.santceloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!